atenció a aquesta notícia. Durant l'any 2022 es van quadriplicar les consultes a l'Hospital de Bellvitge per l'ús excessiu de videojocs. L'augment de consultes podria ser una de les conseqüències del confinament i els metges avisen que aquesta addicció pot repercutir en la salut mental a llarg termini.
Tot i que històricament l'addicció als videojocs s'ha associat als nois, cada vegada les unitats d'atenció reben més consultes de noies. És el cas de la unitat de joc patològic i addiccions comportamentals de l'Hospital de Bellvitge, que ha vist com, en comparació amb el 2021, el nombre de casos atesos s'ha multiplicat per 4. Concretament, aquest tipus de consultes han passat del 3,5% al 15%.
I per ampliar aquesta qüestió, podem saludar aquesta hora en directe la Susana Jiménez. Ella és psicòloga clínica i és coordinadora de la unitat de joc patològic i addiccions comportamentals de l'Hospital de Bellvitge. Senyora Jiménez, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aviam, per posar-nos en situació, quin és el perfil de persones que heu detectat que més ateneu en aquesta unitat durant l'any 2022?
Sí, si parlem de videojocs, perquè aquí atenem totes les addiccions comportamentals i majoritàriament doncs, el joc d'aposta, tant online com presencial, però si ens centrem en els videojocs, doncs el perfil seria de nois majoritàriament, més del 89%. El que passa és que efectivament tenim doncs, més d'un 10% de noies, però serien bàsicament, com us comentava, nois amb estudis primaris o secundaris, però tenim fins a un 7,4% d'estudis universitaris i clar, majoritàriament solters. I en relació a l'edat, doncs podríem dir que la majoria tenen entre 18 i 20 anys quan arriben a la nostra consulta, el 32,4% concretament, però tenim també doncs, un 21,3% de nois i noies que consulten entre 14 i 17 anys. Per tant, aquest seria el perfil sociodemogràfic.
No sé si heu detectat canvis en aquest perfil dels pacients, si anys enrere era un altre tipus de perfil i ara, arran del confinament, el perfil ha canviat.
Bé, bàsicament el que hem vist és això, un increment molt, molt important en les consultes i bé, en les primeres visites als pacients doncs, t'expliquen que van fer un increment també molt important d'ús de les noves tecnologies i dels videojocs durant el confinament i la pandèmia, també durant tota aquesta crisi sanitària. I també el que hem vist en relació al canvi és bé, aquest increment lent, però un cert increment en noies, no? Que presentarien un perfil una mica diferent, els nois que serien una mica més grans en edat, també hi hauria una autoestima baixa, una baixa insatisfacció corporal, problemes emocionals. Bé, això també ho podríem identificar, no?, en casos de nois amb addicció a videojocs, però que potser també, diríem, les motivacions serien diferents, no?, més a tipus social i a vegades fins i tot d'identificació amb l'avatar.
I més enllà de l'evidència de que el noi o noia es passa tantes hores davant de la pantalla jugant al videojoc, quin poden ser els altres símptomes perquè els pares detectin que el seu fill menor és addicte als videojocs?
Sí, doncs bé, fa temps, no? fa un cert temps, doncs es discutia molt el tema de les hores, no? De la dedicació del temps. Evidentment és un factor a tenir en compte, però no és el més rellevant, perquè bé, doncs s'ha identificat persones, no? I joves, adolescents, doncs que poden dedicar hores, però que després també respecten, no? Altres àrees de la seva vida i no tenen, doncs, per exemple, un baix rendiment acadèmic, etc. En termes generals, però bàsicament és l'impacte en la vida d'aquesta persona, la pèrdua d'autocontrol i la persistència en aquesta activitat, en aquesta conducta, malgrat totes les conseqüències negatives que tenen. Aquests serien com els tres símptomes més nuclears.
A la llarga entenc, però, també ha de portar molts més efectes. A la llarga, per exemple, penso en la salut mental d'aquests nois.
Sí, efectivament, no? Que quan arriben, doncs, molts presenten, no? Alteracions emocionals importants, quadres d'ansietat, símptomes depressius. Sovint, doncs, veiem aquests perfils que a vegades ja eren previs a l'addicció als videojocs i que justament van actuar com factors de risc de vulnerabilitat, com una baixa autoestima o la introversió, les dificultats en les relacions interpersonals i a vegades també altres condicions, diguem-ne, de salut mental prèvies podrien haver actuat com un detonant, no? Podrien augmentar el risc, com serien el trastorn per dèficit d'atenció o també els quadres depressius.
I un cop aquests nois, noies, adolescents que arriben a la consulta, quin és el tractament que reben? Com es curen aquestes addiccions?
Sí, el tractament fonamental és millorar la motivació, perquè a diferència, per exemple, del joc d'aposta o d'altres addiccions, la consciència del problema i la motivació per fer un tractament és molt baixa normalment en aquests pacients, i majoritàriament venen pressionats per la família. Per tant, perquè el tractament sigui exitós, el tractament psicològic, que és el tractament de, no, diguem-ne, indicat en aquests casos, sigui exitós, hem de millorar aquesta motivació i aquesta voluntat de canvi. Per tant, aquestes eines, estratègies motivacionals, amb la teràpia que coneixem més com cognitiu-conductual, i també incorporant a la família, és molt important en les intervencions, doncs el resultat pot ser molt bo. En realitat, les addiccions comportamentals, si existeix aquesta consciència de la malaltia i aquesta motivació, sobre un 70% responen perfectament al tractament.
Justament sobre la consciència, és un dels temes que li volia preguntar a continuació. No sé si hi juguen un paper molt important també aquí l'escola, el fet que es puguin fer xerrades sobre aquest àmbit, si falta consciència realment a la societat del perill que pot comportar l'abús dels videojocs.
Jo diria que sí, que potser en som conscients, però potser hem d'actuar abans, no? I actuar no vol dir, doncs, prohibir ni, doncs, limitar excessivament, no? Perquè els videojocs també poden ser, doncs, molt positius, beneficiosos, però sí que és veritat que els hem d'educar als nostres fills i filles des de petitets en l'ús d'internet, de les pantalles, i que tinguin, doncs, això, una bona supervisió, que facin un consum responsable, però sempre treballant i parlant i educant amb ells, no? Entenent, doncs, això, que és una activitat molt gratificant, molt estimulant, que té beneficis, i que únicament, doncs, això, els hem d'ensenyar a autorregular-se, autocontrolar-se, a pactar, no?, a pactar uns temps, a tenir els dispositius en espais comuns, al saber, doncs, que hi ha això, no?, un temps per fer les tasques escolars, els deures, i un temps per també jugar als videojocs, per fer activitats lúdiques fora de la xarxa. És a dir, hem de fer una feina en aquest sentit. I després també, com a professionals, tant a les escoles com, no, a pediatres, a metges d'atenció primària, també especialitzada, en definitiva, no, també tots hem de participar en aquesta educació sobre les noves tecnologies.
També en part perquè segurament entre els joves hi ha una dita força extesa, que és que els videojocs fins i tot poden ser educatius. No sé si la comparteix, o si un tipus de videojoc sí o un tipus de videojoc no.
Sí, la comparteixo totalment. De fet, en aquí a l'Hospital de Bellvitge estem tractant addiccions comportamentals amb serious games, amb videojocs terapèutics. Per tant, tenen, com deia, moltes avantatges i poden servir per entrenar habilitats, i, a més, com que són motivadors i tenen aquesta capacitat immersiva, sovint podem treballar aspectes que amb la teràpia tradicional són més complicats, i els resultats estan sent molt bons de l'ús d'aquests serious games, sempre com a eina complementària a la teràpia estàndard, a la teràpia tradicional. Però, certament, com vostè deia, doncs hi ha videojocs que tenen més potencial addictiu, aquests jocs online massius de rol, no?, el Fortnite, el WoW, el LOL, tots aquests videojocs que requereixen, a més, molta dedicació en hores, que es juga, no?, amb grup. Hi ha tota una sèrie d'elements que els fan, doncs, potencialment més addictius. Però, en definitiva, si, doncs, això, no?, com a societat, doncs, comencem en l'educació sobre l'ús responsable i el consum responsable dels videojocs, i tot això també es treballa a l'escola. De fet, ara amb el CAC justament hem finalitzat un projecte sobre el treball, no?, a l'aula, amb una unitat educativa, de l'ús dels videojocs i del joc d'aposta. I quan es treballa amb ells directament, amb els adolescents, sense demonitzar les noves tecnologies, però estimulant, no?, l'anàlisi crítica, veiem molt bons resultats.
Senyora Susana Jiménez, psicòloga clínica i coordinadora de la Unitat de Joc Patològic i Addiccions Comportamentals de l'Hospital de Bellvitge, gràcies per atendre'ns, per analitzar avui aquesta notícia que hem conegut, que s'han quadriplicat les consultes al vostre hospital per l'ús excessiu de videojocs. Gràcies i bona tarda.
Gràcies, bona tarda.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.